La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterres
i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Molt bona vesprada, arribem a la 1:07 de la vesprada i repassem aquesta actualitat política a nivell provincial i local. Comencem parlant-los de la Diputació de Castelló, que reivindica el talent de la dona en la cultura a través de l'exposició 153 centímetres sobre el mar de l'artista Ruth Frías com a guanyadora del Premi Diputació Dones Mirant Dones que desenvolupa el govern provincial en col·laboració amb la Fira Marte d'Art Contemporani de Castelló. El vicepresident primer i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha presentat la mostra que s'inaugura avui en el Centre Cultural Obert les Aules, on romandrà fins el proper 5 d'octubre com recolzament al talent femení. En aquest cas, en la cultura, però a més, com una constant de l'actuació del govern provincial des dels seus distints àmbits d'actuació. L'artista cordobesa Verónica Ruth Frías presenta a través d'aquesta exposició una reflexió sobre la representació de la dona en la història, específicament en la religió, mitjançant la recreació d'escenes de la Bíblia que són protagonitzades per dones. A través d'aquest projecte, l'artista vol cridar l'atenció sobre el paper al que han sigut desplaçades les dones en les narracions que conformen la visió de la història, la cultura, la societat i, en aquest cas, l'espiritualitat i la transcendència. Continuem parlant d'aquesta entitat provincial que promociona la província entre més de 100.000 lectors amb els guardons Letres del Mediterrani. Alguna de les obres que han donat aquests guardons durant les tres edicions es mantenen entre les més llegides del seu gènere a pesar de ser d'anys anteriors. Això és el que passa amb l'obra Hasta que salga el sol de Megan Maxwell, que rebasa ja els 70.000 lectors, o també Ojalá estuvieras aquí, de Julio César Cano, que ja porta 4 anys entre les novel·les policíaques més venudes. A això hi ha que sumar-li l'excel·lent comportament que està tenint les novel·les més actuals, a les que els queda un llarg recorregut de comercialització, amb una important internacionalització de l'obra 18 meses i un dia de Paz Castelló i l'elevada expectació de El misterio de l'arca de Espido Freire, que comença ja a comercialitzar-se. Repassem ara l'actualitat dels diferents municipis de la província de Castelló, aturant-nos a la localitat d'Onda, que implica a la ciutadania en el Pla d'Inclusió i Cohesió Social, emmarcat en el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2018-2020, amb l'objectiu de ser una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció estratègica de les mesures i accions d'inclusió i cohesió social vinculades al municipi. Així, el consistori ha reunit, en una primera trobada, els tècnics municipals, els responsables polítics i els encarregats de desenvolupar el pla i, en un altre, a professionals de la localitat, amb representants socials. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha explicat que per a aquest equip de govern és molt important el desenvolupament d'aquest pla, ja que va garantir que Onda creixca amb igualtat d'oportunitats i augmenti la qualitat de vida de la seva ciutadania. Per al desenvolupament del pla s'ha dut a terme una primera fase de diagnòstic i anàlisi de dades, en la qual s'han identificat problemes i reptes als quals s'ha d'enfrontar la localitat. Una vegada acabat aquest procés, s'ha iniciat el participatiu, tant a nivell tècnic com a polític i ciutadà, amb la finalitat de completar la informació obtinguda. Ens anem cap a Nules. L'Ajuntament posa en marxa per primera vegada el pagament telemàtic, amb el qual es vol acostar l'administració local a la ciutadania i facilitar les gestions municipals. Segons afirmaven des de l'Ajuntament, l'alcalde David García han habilitat a la seu electrònica aquest nou servei per a veïns i veïnes, amb el qual l'Ajuntament fa un pas més en la incorporació de les noves tecnologies. Amb aquesta iniciativa es respon a una sol·licitud realitzada pel sector hosteler que cada 3 mesos ha d'anar a l'Ajuntament per a pagar les taxes d'ocupació pública. Ara ho podran fer des de sa casa i no hauran de desplaçar-se a l'Ajuntament per a fer personalment aquest tràmit. L'adreça per a utilitzar aquest servei nou és nules.sedelectronica.es, on es poden dirigir totes les persones interessades a fer els pagaments de les taxes municipals de manera telemàtica. Ens anem ara cap a Almassora. El cicle d'economies transformadors cap a la sostenibilitat impulsat pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Castelló, la Fundació Noves Sendes i l'Associació de Dones Emprenedores Reinventades celebrarà la primera de les seues jornades a la localitat d'Almassora. Sota el lema Alternatives Sostenibles a Nostre Aconseguir, representants d'empreses i entitats basades en l'economia social i col·laborativa participaran en les ponències organitzades per al proper 5 d'octubre. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que les organitzacions i els seus responsables milloren la gestió dels seus actius i l'aprofitament de recursos i que les organitzacions integren l'economia del bé comú i la perspectiva social en la seva activitat. Ponents com, per exemple, Juan Carda, Alberto Aznar, també Regina Monsalve o, per exemple, Esther Paulo compartiran les seues experiències en aquests camps a través d'aquestes jornades. Repassem ara l'actualitat municipal, la que ens arriba des de l'Ajuntament de Vila-real. Comencem parlant-los de l'oposició, el Partit Popular, el qual compareixia avui en roda de premsa, el regidor Alejo Font de Mora, entre altres coses, per a denunciar l'incompliment d'una promesa educativa, l'incompliment des de l'equip de govern.
Ya sabemos que este ayuntamiento y su alcalde son muy de prometer y muy poco de cumplir. Y esto se refleja pues, en otra promesa incumplida en esta vuelta al cole, y además esta vez incumplida de forma reiterada. Me refiero a las ayudas a la escolarización prometidas a las familias y a los centros de educación infantil para los niños de 0 a 3 años. Son unas ayudas que se prometieron por el alcalde en 2016... que se ha ratificado esa promesa por los sucesivos concejales de educación en el año 2017 y en 2018, y que incluso se habían comprometido en el presupuesto de 2017 con un importe de 20.000 euros y vueltas a comprometer en el presupuesto de 2018 al haber incumplido el año anterior, que no se llegaron a convocar. Y este año estamos ya pues, a vuelta de vacaciones, en mitad de septiembre, con el curso escolar iniciado, y las ayudas a la escolarización de niños de 0 a 3 años no se han convocado y no parece que se vayan a convocar de forma inminente.
Repassem ara actualitat des de l'equip de govern. Comencem parlant-los de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de la Regidoria de Sanitat, que treballa en la creació de la nova xarxa Agents Coneixements, a la qual vol incorporar penyistes d'entre 14 i 35 anys. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Innovació i de la Comissió de Penyes, s'ha convocat una primera reunió informativa que tindrà lloc el proper dilluns 17 de setembre a les 7 i mitja de la vesprada a la sala d'actes de l'edifici de Serveis Socials per a reunir i agrupar els membres de les penyes que desitgen participar i tenir veu amb continuïtat en el temps i no només durant les festes. D'aquesta manera, la xarxa estarà formada per membres de les penyes que, a banda d'estar en contacte amb les festes i l'oci de Vila-real, participaran en la creació i desenvolupament d'accions preventives que es realitzen des de la Unitat de Prevenció Comunitària i que tindran una continuïtat durant l'any i no només durant els festejos patronals. D'altra banda, també el regidor d'Economia a l'Ajuntament de Vila-real, Xavier Ochando, ha presentat una nova edició de la cita urbana, musical i solidària i ha fet una valoració del que ha suposat durant aquests mesos aquesta cita musical. L'explicava el mateix regidor d'Economia, Xavier Ochando.
Un esdeveniment que, si parlem de xifres, de setembre a desembre de 2018 ens portarà les actuacions de 5 grups musicals. 5 grups que són Neuras Trio, el Cifu Quartet, Gran Músico Mejor Persona, Chevo i The Last Mexican. Són un total de 18 actuacions musicals que es repartiran per diferents carrers de la ciutat, locals col·laboradors, i que assabentats estem totes i tots de l'èxit que això ha suposat en edicions anteriors. Ja, si parlem d'un públic aproximat, en aquesta pionera ruta del Bermud i el Tardeu vam comptar en unes 6.000 persones que van seguir aquestes actuacions i, de fet, fa uns mesos fèiem la valoració de la darrera cita urbana, musical i solidària i estàvem parlant ja d'un creixement que aplegava fins a les 9.000 persones. Per tant, esperem que aquesta evolució seguisca endavant, perquè és una evolució no només en un oci alternatiu, diurn, per a tota la família, sinó que a més també és generació d'economia local, sobretot entre el comerç i l'hostaleria, i per últim, molt important per a nosaltres, també aquesta solidaritat com a component imprescindible d'aquesta cita urbana, musical i solidària.
D'altra banda, els organitzadors d'aquesta cita urbana, musical i solidària, la productora Va de Bo, concretament David Simó i Javier López, han presentat les novetats d'aquesta nova edició de cita urbana.
Un podcast mensual, vale, que amb el resum de la temporada, en resum de cada mes, intentant que el públic i els protagonistes plasmen opinions i sensacions de la cita. A més de les possibilitats, de l'espai, intentar gravar també les actuacions en directe i publicar-les en la pàgina oficial de Facebook. I parlant un poc de la música, aquesta temporada, a part de seguir en compte amb els grups locals, també podem donar a conèixer noves propostes musicals fora de la ciutat i també de la comunitat, i seguint apostant per tots els estils, des del rock més pur fins al flamenc.
D'altra banda, Javier López, també organitzador d'aquesta cita urbana, explicava la vessant solidària.
Hem fet un recolzament a Huellas Callejeras, una associació que va de protecció de protectora especialment de gossos i gats, en la qual ja van treballar la temporada passada i ens consta que hem fet un gran treball i molts gossos i animals que han sigut adoptats. En aquest estiu, sobretot, la campanya d'una valoració ha sigut molt bona en ells. I no res, després pues, comentarem que hasta desembre pues, cada mes tindrem una causa. El mes d'octubre estarem en l'Associació Espanyola contra el Càncer, per el tema de la marxa contra el càncer que n'hi ha, el 30 d'octubre, si no me recordo malament. En novembre estarem en la Creu Roja, farem la campanya de violència contra el gènere, i després en desembre ja rematarem en Conquistant els Escalones, que és el mes de la SIDA, i CASDA. Així farem un suport d'ací a desembre a quatre causes diferents que vindran recolzades per bueno, pues, un espai en el qual es podran fer més visibles en la seva difusió. Després, con altres temporades, no deixem de costat als més pequeños de la casa. Ficarem un espai infantil en el qual hi ha una taula en jocs i manualitats per a que els xiquets siguin entretinguts.
Una 21 minuts del migdia, punt de final a aquest informatiu, però de seguideta, després d'una pausa, us presentem més convidats. Estem a Ràdio Vila-real.
Servicios Empresa Multiservicios te lo pone fácil. Con solo una llamada al 964-964-590, tu problema tiene solución. Servicios de obras en general y reformas, fontanería, electricidad y pintura. S Servicios, para particulares, empresas y comunidades. Más información en el 964-964-590 o en sservicios.es.
Inmovec, tu asesoría inmobiliaria de confianza en Vila-real. Compra, vende o alquila tu vivienda con la seriedad y tranquilidad de trabajar con grandes expertos. Inmovec, 29 años a tu servicio y al lado del Villarreal Club de Fútbol. Nos encontrará en calle Jaume Roig de Vila-real. Panadería Marisa es sinónimo de una gran variedad en pastelería y repostería elaborada artesanalmente. Ven y aprovecha nuestra promoción todos los días de 1 a 2 de la tarde la bollería a mitad de precio. Además disponemos de servicio mini market. Abrimos domingos y festivos cada día con una oferta diferente. No lo dudes y ven a visitarnos. Calle Hospital 17 de Vila-real, teléfono 964 74 36 52.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Diga?
¿A que no sabes de dónde te llamo? Estoy con los niños y estamos alucinando con todo lo que hay aquí. Material escolar de todo tipo. Para el colegio, la universidad, para la oficina.
¿Tú estás en Pick & Pack?
Sí, nos han atendido estupendamente. Y en menos de 10 minutos ya tenemos todo el material escolar para la vuelta al cole.
Oye, pues echa un vistazo que también hay muchas ideas para regalar. Como, por ejemplo, la agenda de Lucía B o de la vecina rubia. Y todo lo de Mr. Wonderful. Y compra folios.
Vente a Pick & Pack. Abren de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Pick & Pack, avenida Pío 12 frente a Torre Mocha. Vila-real.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil. Calle Mayor San Jaime 54, Vila-real. Teléfono 652-03-94-45.
Una 23, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i en aquest cas anem a parlar amb la gent de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer, en aquest cas els representants a la localitat. Saludem, tot i que ja el vam tenir la setmana passada en aquesta bodegueta de festes, al nou president de l'entitat a Vila-real, David Moliner. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En aquest cas, acompanyat per la directora del Centre Molí La Vila, Patricia Olmedo. Molt
Hola,
bon dia.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lloc, David, tenint en compte que vam parlar una miqueta en festes, però tampoc vam poder aprofundir molt en aquest nou càrrec. Com s'assumís la responsabilitat de ser ara, diguem, el responsable, no?, a la localitat de l'associació?
Bueno, en certa manera, pues, en molta responsabilitat, no?, perquè pues, és un tema que crec que és seriós i que implica pues, un poc a molta gent. I per un costat, pues, per altra part, pues, il·lusionat, perquè bueno, pues, sempre és un repte i és una experiència nova que en un principi bueno, pues, anem a intentar pues, abordar de la millor manera possible, no? Col·laborant pues, en el centre pues, en el que ens diguin.
Com va sorgir la possibilitat de que fores, no?, el representant a la localitat?
Bueno, anem a veure, això normalment sempre és així, pues, un poc per accident, no? És a dir, bueno, se va convocar, pues, una assemblea, una reunió de familiars del centre, però, bueno, pues, es posamos una miqueta, pues, el que n'hi havia, pues, que renovar, pues, la junta directiva, i, bueno, pues, al final, pues, és lo de sempre, pues, bueno, pues, al final, pues, no vaya a dir ningú res, i al final, pues, dius, bueno, pues, algú ha de fer, no? I entonces, pues, encara que, pues, al final sempre vas una miqueta, pues, pillat en temps, en bueno, pues, en altres tarees, i, bueno, pues, intentes, pues, fer un hueco, i tampoc saps massa cosa del tema de l'Alzheimer, no? Pues, al final, dius, bueno, pues, me tiré endavant. També hi ha una junta directiva que darrere, pues, va eixir i també apoya. I, bueno, ja anem a veure el tema, pues, com va, no? Però el tema va ser, pues, un poc quasi anecdòtic.
Uh-huh. I parlaves dels reptes, ja vam comentar damunt la taula aquesta ampliació, no?, del servei que dona el centre.
Sí, efectivament, n'hi ha un tema que és efectivament, que és dir, bueno, pues, estem ja en un grau d'ocupació, pues, pues, ja molt elevat, diríem que quasi en arribar a la llista d'espera, i a part és també una part que també complementària de la mateixa evolució del propi Alzheimer, que és el cobrir una altra fase, no? Que és el donar possibilitat a que quan els malalts arriben a un grau de necessitat d'una atenció, pues, una miqueta diferència, pues, tindre en Vila-real, pues, un centre, pues, especialitzat i adequat en aquest tipus de enfermetat, i que damunt, pues, doni suport tant al malalt com a les famílies, no?, i als cuidadors.
Uh-huh. Hi ha plaços que es puguen dir respecte a l'engegada d'aquesta residència?
Bueno, la idea bàsicament és que enguany es comencen ja les obres, i la idea, pues, en un principi, pues, és d'entre un any i dos anys, pues, poder acabar el projecte, no?
Uh-huh. També des del punt de vista de l'atenció que es presta als usuaris, Patricia, què suposaria comptar amb aquesta residència també ja al propi edifici?
Hombre, es un paso importantísimo el poder tener la residencia en Vila-real, porque los pacientes que están en fases más avanzadas, que tenemos en el centro de día, con fases más avanzadas, podrían pasar a la residencia y tendrían una asistencia más generalizada, que muchas veces es lo que las familias también te solicitan, ¿no? Uh-huh. El poder quedarse allí, el poder tener el servicio de residencia.
Sí, que es importante, porque actualmente, teniendo en cuenta que se acerca, ¿no?, este día del Alzheimer, se están realizando noticias, ¿no?, salen entrevistas, por ejemplo, leíamos una en El País de Neus Falgás, neuróloga, que decía que quizá es más fácil retrasar el curso de la enfermedad que curarla, ¿no? Aunque se lleva muchos años investigando, todavía sigue siendo una gran desconocida.
Sí, así es. Realmente los estudios van enfocados sobre todo a detectar el porqué de la enfermedad y a detectarlo de la manera más precoz posible, porque cuanto antes se empiece a trabajar con ellos, cuanto antes se diagnosticara algo, antes se detectara, se podría empezar a hacer el tratamiento específico, y eso podría suponer el enlentecer el proceso de enfermedad.
¿Cómo se puede detectar o qué claves hay actualmente para poder decir esta persona padece Alzheimer?
Esa es una pregunta que siempre hacemos en la entrevista con la familia, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron?
El detonante, ¿no?
Sí, uh-huh. Que vieron que hacía el familiar, que, pues, bueno, les llamaba la atención. Pues casi siempre es lo mismo, la desorientación, algún momento de desorientación, la falta de memoria, el repetir muchas veces las mismas cosas, algunas obsesiones con el tema del dinero, por ejemplo, pérdidas frecuentes de llaves, no hacer de la misma forma la comida que se hacía hasta entonces. Es decir, son cositas que realmente quien convive con ellos en el día a día, pues, les llama especialmente la atención, porque dejan de hacerlo de la forma que lo estaban haciendo hasta ahora.
¿Cuándo deja de ser un despiste? Porque muchos, no, sobre todo al principio lo achacarán, hay un despiste, se le va a cualquiera en un momento dado. ¿Cuándo pasa de ser eso a poder ser ya catalogado como un caso de Alzheimer?
Bueno, realmente para que se diagnostique el Alzheimer tiene que pasar por una serie de pruebas neurológicas y neuropsicológicas, y aún así realmente siempre es un posible. demencia tipo Alzheimer, pero realmente las familias es cuando ya esos pequeños despistes se dan más frecuentemente, es decir, a lo mejor uno sucede en verano, pero luego es que ha pasado el verano y durante el otoño se me ha despistado, se ha desorientado 3 veces, o el tema de los domingos hacer la paella ya es de forma recurrente, que es que no le pone las verduras, no le pone la sal, otro día uh-huh. además no le pone la carne, entonces aparecen de forma más frecuente todos esos despistes.
Se habla, ¿no?, que suele afectar a personas más mayores, aunque cada vez hay casos de gente menor, incluso de 65, que también lo padece, ¿no?
Sí, de hecho el centro es un claro ejemplo, porque tenemos personas desde 59 años hasta 99 tiene el más mayor, es decir, que realmente estamos trabajando con personas mayores, pero también estamos trabajando con personas jóvenes, incluso hemos llegado a trabajar con personas que se han prejubilado porque se le había detectado la enfermedad. Entonces realmente ahora el diagnóstico también está en personas bastante jóvenes.
¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se trata tanto con la persona que lo padece como con los familiares, ¿no?, que son al fin y al cabo los que deben hacerse cargo y velar por que esté bien, ¿no?, esa persona?
Bueno, pues ahí depende un poco también de la familia, claro. Nosotros desde la asociación siempre se insiste mucho en que cuanto antes empiece a trabajar, pues mejor para el paciente, para poder enlentecer el proceso. Pero realmente las familias nos llegan al centro con fases más intermedias de la enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente hasta que se da el diagnóstico pasa un tiempo, pero luego hasta que las familias también pues asumen ese diagnóstico, pues también necesitan ese tiempo y ese proceso. Entonces es algo realmente pues normal, ¿no?, que nos empiecen a llegar también en esas fases. En fases más iniciales tenemos familiares y tenemos personas en el centro, y realmente son personas y familias que conocen la enfermedad, que han obtenido información de alguna manera, que les han dado información sobre la asociación, sobre el centro, y enseguida que han tenido el diagnóstico, el especialista les ha dicho: id a la asociación o id a tal sitio. Ajá. Es decir, que el papel del médico, el papel del especialista a la hora de aconsejar y derivar, ¿no?, también es muy importante para las familias, porque claro, es el profesional sanitario el que les está diciendo, pues mirar, podemos trabajar con este tratamiento farmacológico, pero también tenéis este tratamiento no farmacológico, que es el que hacemos en los centros de la asociación.
David, también, ¿cómo es porta, no?, ya que estaré o en contacto también con las familias o incluso directamente, uh-huh. ¿Cómo es gestiona cuando detecte, no?, a un familiar, a un ser que vols, que claro, que deixa de ser el que era? ¿Eso cómo es porta y cómo intenteu ayudar también a los familiares?
Bueno, ahora, eso un poco, pues va un poco per barris, ¿no?, pero de una manera, porque ni hay gente que ho asumís y ho acepta en un primer momento, y ni hay familiar pues que le costa. És cert que l'Alzheimer, hasta que no estàs afectat per ell, és tal vegada el gran desconegut, perquè realment pues, moltes vegades els familiars pròxims, i t'ho dic un poc per experiència pròpia, en un principi no entenen el que està passant-li a la persona malalta. I llavors ja es comences pues, intentant buscar alternatives i es comences a indagar, no?, una miqueta el per què està passant això. Entonces, jo sí que anime un poc a la gent a que no ho interioritzi, sinó que ho exterioritzi, que quan detecte algun símptoma, que és millor el previndre que el curar, que conforme deia antes abans Patricia, pues el detectar-ho a temps, i quan hi ha un símptoma és el buscar una altra opinió o buscar una opinió professional, com en este cas pot ser el centre de dia en Vila-real, escolta, pues te poden donar unes pautes, uns paràmetres pa tu a partir d'ahí, escolta, pues sí o pues no. I a part, pues també n'hi ha un tema que és que això te condiciona la vida, és a dir, que al familiar i a la família directament, quan tens un familiar afectat per l'Alzheimer, pues automàticament te condiciona. I és un tema que ja tens que adaptar horaris, tens que adaptar activitats, i damunt com és una enfermedad que va degenerant, perquè l'únic que podem fer simplement és, anem a dir, ralentitzar el grau de degeneració, però no vas a curar-ho, no vas a parar-ho, i l'únic que en un moment pots és simplement intentar donar-li al pacient o al malalt, en aquest cas, una qualitat de vida pues, la millor que se pugui donar, no? I per això és molt important la conscienciació dels familiars i dels cuidadors. O sigui, que ahí sí que fa falta, jo crec que una labor de tallers de formació tant a familiars com a cuidadors o persones que en un principi estan atenent d'una forma temporal a aquest tipus de gent, no?
Sí, que la gent que no tinga por, no, de dir, que estigui en aquesta situació, que demani ajuda.
Exacte. Jo crec que és un error el no exterioritzar-ho, el no buscar ajuda, és un error perquè quan vas allà a actuar ja és massa tard, ja estàs en un procés, al millor, de caiguda pues, molt, molt lliure, no?
Uh-huh. Patricia, també nos gustaría saber, has comentado esta la parte farmacológica que puede ayudar, pero vosotros realizáis la otra parte, ¿cómo se desarrolla vuestra labor?
Pues bueno, nosotros durante de lunes a viernes, que es el horario que tiene el centro, realizamos durante todo el horario talleres de estimulación. Talleres de estimulación cognitiva, todas las mañanas realizamos pues individualizadas, adaptadas a cada paciente, realizamos actividades pues de cálculo, atención, memoria, praxias, noxias, es decir, todo lo que engloba la parte cognitiva. Luego, a lo largo del día, también realizamos musicoterapia, realizamos reminiscencia, realizamos juegos sociales, es decir, actividades que son también de estimulación, pero de una forma más lúdica. Aparte de esto, también trabajamos la parte física, porque es muy importante el mantenimiento de la parte cognitiva, pero también el mantenimiento de la parte física, uh-huh. Porque realmente, pues eso, estamos trabajando con personas mayores que ya tienen unas dificultades añadidas, aparte de lo que es la enfermedad en sí. Entonces intentamos trabajarles en la globalidad, todo pues para eso, para enlentecer el proceso de enfermedad.
¿Qué se puede hacer? Claro, no sabemos si podemos ser personas, ¿no?, afectadas de Alzheimer. ¿Qué se puede hacer en nuestra vida diaria para intentar, ¿no?, que si nos llega, porque no se sabe si te puede llegar, que el efecto no sea tan fuerte?
Pues se habla sobre todo de mantener una vida, un estilo de vida lo más saludable posible, es decir, mantenimiento físico, el tema de una alimentación equilibrada y luego el tema de preocuparte también, ¿no?, por la parte cognitiva, es decir, lectura, trabajo de si te gustan los sudokus, si te gustan las sopas de letras, es decir, alguna actividad que vaya dirigida a trabajar lo que es la parte cognitiva, tenerlo pues lo más flexible posible, lo más trabajado posible para tener pues esa reserva cognitiva.
Uh-huh. También cuando la gente que está en el centro va a casa, ¿qué se hace? ¿Y quién es el papel, no?, que jugarían también las familias? Porque obviamente al centro están unas horas, pero después, ¿qué? Uh-huh. Obviamente al no ser residencia, no están las 24 horas internas, ¿qué pasa en aquestes horas que no tienen atención al centro?
Bueno, ahí bàsicament pues, intentes, bueno, des del mateix centre se'ns facilita pues, una sèrie de documentació de lo que han estat fent o han estat treballant pues, durant eixa quinzena o durant eixa setmana. Entonces, lo que passa és que el familiar normalment quan arriba a casa es troba cansat, es troba amb poques ganes de fer moltes coses i, per tant, pues, l'únic que vol simplement és, bueno, pues, buscar pues, aquest moment un poc de relax. També dependeix una miqueta també dels cuidadors, el tipus de cuidador que tingues. Si és un cuidador pues, que està, té experiència i que coneix una miqueta, pues intentes, en certa manera, pues, continuar un poc aquesta labor coordinada que fa el centre, no? En general, pues, si estàs tot el dia en el centre, pues, ja quan arribes a casa pues, arribes molt cansat, pues, busques algun estímul, com pot ser pues, un poc de tele, un poc de música, i ja pues, pràcticament ja és dormir i el dia següent,
¿no?,
més.
Patricia, bueno, suponemos, ¿no?, que es una colaboración también y un diálogo constante el que tenéis con las familias.
Sí, claro, ahí sí que depende, es decir, depende de cada persona, de cada familia, porque tienen pues un horario laboral distinto, un tipo de trabajo distinto, unos recursos distintos, un entorno que da apoyo o no da apoyo o menos apoyo. Uh-huh. Entonces, ahí sí que nos sentamos con las familias y vemos pues la información que tienen, cómo lo llevan en el día a día, las necesidades que tienen y en función de eso asesoramos para, bueno, pues para poder facilitar en la medida de lo posible pues que esas horas en las que están en casa puedan atenderlos de la mejor forma, que siempre lo hacen porque lo hacen como saben y con todo el cariño del mundo, pero claro, como decía David, pues el intentar, ¿no?, continuar un poco esa parte más terapéutica. sobre todo lo que les decimos a las familias es que el centro también es una descarga para ellos, es una parte de tratamiento para el paciente o para la persona afectada, pero también es una descarga para el cuidador y los familiares, el saber que está allí, ellos poder seguir más o menos con su rutina del día a día, y luego las horitas en que están en casa, pues entonces quien lo precisa, pues les damos las pautas específicas para poder desenvolverse de la mejor forma posible en el domicilio.
Esta es una síntesi, ¿no? Aquesta és una síntesi de la gran tasca que es du a terme en aquest centre, però també els altres que té a fa la província. I també hem vist, no, que debuta la proximitat d'aquest dia del 21 de setembre, en el qual es commemora el dia de l'Alzheimer. Ja s'estan duent iniciatives, i així crec que aquest cap de setmana ja n'hi ha una activitat. Mm-hmm. I també la propera setmana, doncs, hi sireu al carrer per a difondre encara més la tasca, no, del centre.
Correcte, correcte. El dia, el dissabte, fem les Olimpiades, que normalment, pues, és una jornada de convivència en familiars i usuaris del centre, que, bueno, pues, invitem també a la gent que vulgui assistir, pues, per veure un poc el que estem fent. I el dia 9, crec que és el dia mundial de... Celebrem en Villarreal, no? Traiem tres taules en concret en Villarreal per informar a tota aquella gent que vulgui, pues, bueno, rebre informació, o hasta inclús simplement, pues, escolta, quedar en ells si no volen allí, pues, en un altre moment, pues, per a poder informar-los d'una forma personal i si volen també, pues, inclús reservar, pues, bueno, de la seva situació en concret, perquè normalment no són situacions totes iguals, n'hi ha que anar personalitzant, cada cas és cada cas, no? I cada pacient o cada afectat per la malaltia, pues, és cada un, és diferent.
I sí que aquesta seria, no, la crida, que la gent s'apropi, que vos conega,
que
sàpiga tota l'oferta que fa, perquè quants anys ja amb aquest centre a Villarreal?
Esta és la sexta Olimpiada que celebramos. Ya son seis.
Sí, ya.
Ya, la verdad es que muy bien, ¿no? Que el centro siempre ha ido en crecimiento, es decir, se empezó con los pacientes que venían de la unidad de respiro, que estaba en la calle Piedad, era un centro muy chiquitín, y pasaron todos al centro de día, y a partir de ahí, pues, bueno, ha ido creciendo y cubriéndose las plazas de una forma espectacular, y llegamos a los 6 años y realmente por las mañanas ya estamos, como ha dicho antes David, casi con lista de espera. Entonces, realmente el centro, yo creo que en Villarreal, pues, tiene es algo que ya se conoce también, y se conoce cómo funcionamos, porque el boca a boca también funciona muy bien, y por supuesto cualquier persona que lo necesite, que tenga cualquier duda, el simple hecho de acercarse allí se le da la información y no vincula de ninguna manera, es decir, que por lo menos que tengan la información, que sepamos cómo funcionamos, y luego ya ellos deciden si dar el siguiente paso y llevar a la persona afectada al centro o no.
Pues esperemos que la gente que lo necesite pueda acercarse a vosotros, que trenquen, ¿no?, superen les pors, David, que és en benefici de la persona malalta, ¿no?, i del seu entorn.
Efectivament, ho tenen que veure així.
I que es puguen beneficiar, doncs, Patricia, David, moltíssimes gràcies. Recordem aquestes cites, el dia 15, l'Olimpiada, el dia de neu, les taules al carrer, per si alguna persona vol en un entorn una miqueta, doncs, que tu topetes, no?, fer aquesta consulta. Moltes gràcies, com sempre, i parlem pronte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I nosaltres fem una pausa de seguida, més assumptes, a la 92.2.
La Escuela de Tenis y Padel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana o fin de semana, iniciación, perfeccionamiento y competición. Todo combinado con la academia, donde el niño podrá formarse sin descuidar sus estudios. Y como novedad para la escuela base, nuevos programas de bola roja, bola naranja, bola verde, que adaptan la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción y reserva de plazas en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal, o en el 964-53-11-14.
I nosaltres anem a conèixer a mossèn Álvaro Miralles, que serà el nou vicari parroquial de Santa Sofia, la parròquia de mossèn Guillermo, que tots la coneixem, que seguirà sent, no, però ara ho explicarem. El primer que podem fer és presentar-lo. Mossèn Álvaro Miralles, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Dime.
Bé, ens agradaria saber quin serà el seu paper en la parròquia Santa Sofia.
Bé, vaig de vicari, el qual vol dir que estic al servici del que el pàrroco Guillermo me mane. Espero que farem una bona col·laboració. Ell amb la seva experiència, i jo també som major ja, però en fi, ne tinc menys, i entre els dos a veure si fem-ho.
Bueno, lo important és que, bueno, vos coneixíeu des de fa molt de temps, no? Quants anys més o menys fa que vos coneixeu?
No, jo el conec des de que sóc retor, perquè ell sempre ha sigut un home molt conegut en la diòcesi. Sempre ha estat al pie del canyón. Jo recordo lo de la droga i tantes altres coses, sí, sempre l'han conegut, sí.
Però lo important no, és
no
això,
tingut,
no?
No han tingut oportunitat d'estar junts en la pastoral, però sí, sí, sempre l'ha conegut, sí, sí.
Però lo important és que ara estareu junts, no?, i que entre els dos, sabem que mossèn Guillermo, pues, li feia falta una xicoteta ajuda, o gran ajuda, per a poder continuar amb la seva tasca en la parròquia Santa Sofia. I el diumenge, no?, serà el seu primer dia. El primer dia en la parròquia Santa Sofia de Álvaro Miralles.
Bueno, el dissabte ja també mos presentarem.
El dissabte, cert.
Claro, la missa a les 7:30, crec, sí, allí estarem.
El dissabte a les 7:30 i el diumenge a les 9:30 i a les 11:30, no?
Això és.
I a l'ermita, que no pot faltar tampoc la missa de l'ermita.
Ah, molt bé. Ese dia serà un dia eucarístic especial, sí.
Bueno, què sap vostè de la parròquia Santa Sofia? Perquè és una parròquia, no?, que té com una comunitat de famílies, no?, i la veritat és que és moltíssima, no?, la gent que congrega a la parròquia Santa Sofia.
Sí, bueno, saber no sé molt, saber, perquè sense vol, jo he estat més per la muntanya, allà per Villafranca, Useres, Costur, Vallalba, vaig estar en Sant Miguel i després ha estat en Roma i en Madrid, per tant, bueno, i ara en Burriana, cuidao, en Burriana. Però sí, sabem que és una, sé que és una parròquia viva, bueno, té el col·legi al costat, ple de gent, i sí. De totes maneres, ara és quan començarem a partir d'ara a conèixer-la des de dins, no des de lo que veiem per fora o mos han dit, sí.
Clar, ara ja comença tot, comencem també el tema de les comunions, que és algo importantíssim i que també vostè estarà implicat, no?
Sí, a la comunió, a la catequesis, a Càritas, a tot el que me manen. En principi anem amb molt ganes i amb il·lusió. I tu, no sé si sabeu, però jo estic implicat en tot el que és la pastoral obrera, soc de la OAC.
Ah.
A veure si fem, ja que és una parròquia que està en un barri, que La Real és gran i té barrios.
Sí.
En un barri obrer, a veure si ahí també fem que el món obrer siga evangelitzat com Déu mana, home.
Bueno, quants anys porta vostè com a pàrroc?
Bueno, jo, si no tinc mala memòria, en un any crec que ha fet 34 anys de retor. I de pàrroc, vaig estar en Vallalba, Sant Miguel de Castelló, Vilafranca, després a Roma, en Useres i Costur, i ara en Burriana.
O sigui que la majoria en pobles xicotets, no?
Exacte. Nosaltres som de poble i xicotets, sí.
Perquè li agrada més el estar en una parròquia de poble?
Anem a veure. El retorn a on millor, a on més a gust està, a on més el traten com una peladilla, és en els pobles xicotets. En els grans has d'estar per treballar, però si vols disfrutar de la vida, poble xicotet. Això és una experiència...
Perquè n'hi ha... Se tracta més de tu a tu, no?, podem dir.
Sí,
se coneix més a la gent...
La gent que no va a missa, és igual, eres un d'ells, a poquet que siguis una persona normal, home, i estàs en tota la gent, te sents volgut,
claro.
Te respeten, tu respetes... En els pobles d'any ja saps, pues, molt de desconeixement, anonimat...
Clar.
Te coneixen només per lo que se veu un mig minut, i si ese mig minut el fas bé, pues encara però si el mig minut que te coneixen està enfadat o que sigui, ja ho han fet a pols.
Bueno.
Molt diferent, sí.
Pues, Álvaro, el coneixerem poquet a poquet. Ara, quant de temps li han dit que s'ha de quedar així?
No, això, l'obispo, això és un secret guardado per el senyor obispo.
Ah, o sea, que això no se sap, però per ara... comença el dissabte...
Però en principi mos deixarà una temporada llarga, no?, perquè ja no estem per fer traslados, ja per dir-ho tot, ja vaig a complir 62 anys, ja són...
Bueno, és jove.
Coneixement.
Doncs ja ho saben, si volen anar a conèixer-lo una miqueta més, a mossèn Álvaro Miralles, el dissabte en la parròquia Santa Sofia a les 7:30, el diumenge a les 9:30 i a les 11:30 o a l'ermita a la 1 del migdia. Però bueno, això és el primer dia, després tindran temps de sobre per a poder conèixer-lo i per a poder anar a les seues misses. Álvaro, benvingut, benvingut a Vila-real.
A vosaltres, la gent que vinga a conèixer-me, la primera vegada el cafè pagat, després ja pagarem entre els dos.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres, eh? Espere que això siga una relació llarga, eh?
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
I nosaltres ens n'anem cap a la localitat de Betxí per a parlar de les festes que, bueno, més o menys ja han començat, però arranquen d'una forma més gran aquest cap de setmana a la localitat. Per això ens acompanya l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, per a contar-nos tots els detalls d'aquests actes. Alfred Remolar, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Doncs bé, hem de dir que sí, que ja estan havent actes, que ja estan havent algunes pinzellades, no?, del que tindrà lloc a aquestes festes.
Sí, la veritat és que des del divendres ja no hem parat amb l'inici de la Setmana Cultural, on vam tindre lloc la Gala de l'Esport, i des d'aleshores pues, cada dia tenim 4, 5, 6 actes, i tant de vesprada com de nit, i per tant pues, ja estem a les portes de les festes, el muntatge d'escalafals, i això sí que indica ja que pràcticament pues, estem preparats per començar les festes que, diguem, oficialment comencen este divendres.
A més, també contar que avui tindrem barbaritat d'actes ja, en aquest dijous, actes també molt culturals, com per exemple aquest cicle de conferències o actes una miqueta més esportius, no? L'esport també té cabuda dins de la festa.
Sí, efectivament, en esta setmana combinem esport i cultura i també moltes activitats per a xiquets i xiquetes, i demà, com tu comentes, pues, fem un cicle de conferències sobre la declaració valencianista de 1918. Tenim tallers per a xiquets i xiquetes a les 6 de la vesprada, el quart cicle outdoor de Betxí, partits d'handbol, que també al llarg de la setmana pues, van alternant-se en diversos actes, i finalment de nit tenim la representació d'una bala perduda a càrrec de la companyia Artive d'ací de Betxí.
I la festa gran comença el divendres 14 de setembre amb aquesta concentració de penyes i pregó de les festes. Conta'ns, en què consisteix aquesta concentració?
Efectivament, diguem, el pregó que serà de 11:30 ací a la plaça de l'Ajuntament. Enguany tenim com a pregoner el poble de l'Airà, que és el poble francès que està germanat amb nosaltres, i vindrà una representació d'allà, esperem al voltant de 15-20 persones que vindran per a passar aquest cap de setmana. Ells faran el pregó inicial, tiraran el cuet i a partir d'ahí pues, ja farem ball per a la gent major, ball per als joves, correfocs, i bueno, sobretot l'actuació del Sebas de la Calle a partir de la 1 del matí, que crec que ha despertat molta expectativa, i bueno, pues esperem tindre el local a tope.
I per a tots aquells veïns de Betxí que vulguin apropar-se a les festes, que sàpiguen, per exemple, que tenen aquest Casal del Vi, no?
Sí, és el primer acte oficial, que és el Casal del Vi, que sempre corre a càrrec dels quintos del 2000, en aquest cas del 2019, que són els que organitzen les festes l'any que ve. I la veritat és que aquest dia, aquestes hores, a partir de les 12 a la 1 de migdia, pues ja està a vessar de gent el frontó municipal, perquè ja és el tir d'inici, no? Hem ficat una orquestra de vesprada que no està dins del programa perquè molta gent molt l'havia demanat, i a partir de les 6:30 tocarà l'orquestra també de Sònia i sus secuaces, que és la cantant de l'Orquestra Alabama. I per tant, pues, també esperem que durant la vesprada s'allargui i tinguem molta festa aquest divendres de vesprada.
A més, recalcar també els actes taurins, que n'hi ha moltíssims en aquestes festes.
Sí, al llarg de tota la setmana començant pel dissabte pues, tindrem 5 dies de bous, després el dissabte, dimecres i dissabte, com és tradicional, pues, tindrem 2 bous cerrils cada dia, i bueno, pues, concurs de ramaderies al llarg de tota la setmana, i per tant pues, els bous és, evidentment, és un dels ingredients més importants de les nostres festes i que atrau a molts visitants i gent sí. del poble a aquests actes taurins.
Bueno, i recalcar també que no sé si és les primeres festes que ho feu o no, aquest punt informatiu a la, de la campanya contra les agressions sexistes.
Sí, efectivament, enguany una de les novetats més importants és conscienciar a tota la gent, especialment a la joventut, de que no se produeixin agressions sexistes durant les festes, no només evidentment durant les festes, sinó durant tot l'any, però especialment anem a incidir en aquestes festes, que és quan la gent més se desinhibís i més, més de festa està, per dir-ho així, i per tant pots incidir especialment en la gent més jove. No? Ahir vam fer la presentació d'esta campanya i sí. crec que va ser un èxit d'organització i de participació, va vindre moltíssima gent i això vol dir que la gent està interessada en aquest tema, que és un tema candent i que entre tots hem de fer un esforç per a que tot vagi millor, fem un poble més gran i un poble més solidari.
Bé, també, per exemple, bueno, la veritat és que teniu una quantitat d'actes espectacular, grandíssim. No poden faltar els actes gastronòmics, una fideuà gegant, una paella gegant, teniu carn de bou, teniu una barbaritat d'actes gastronòmics.
Sí, la veritat que lo que és en si el programa de festes inclou més de 100 programes, tots organitzats des de l'Ajuntament i això vol dir que n'hi ha una dotzena d'actes cada dia, no? Dins dels quals, pues, efectivament, trobem els actes gastronòmics que són molt massius també. Jo destacaria, dins dels actes que has comentat, el dilluns, que és el dia de la Torra, que fem per primera vegada el concurs d'Aioli.
Ah.
El dimecres, com dius, la fideuà gegant, que sol reunir també a centenars de persones. El masclet, diguem, gros és el dijous, el dia de les paelles,
sí.
on esperem vora 3.000 persones. I a més, he de dir que enguany és la Generalitat Valenciana ha organitzat el primer Dia Internacional de la Paella.
Ah.
I ha coincidit justament el dia 20, que és el dia de les nostres paelles. O sigui que tenim un motiu més de celebració, no?
Pues sí, algo tan nostre.
Sí, el divendres finalment pues el tombé de bou, que també reunís a 2.500, 3.000 persones per a reunir-nos i sopar tots junts com a poble.
Bueno, i destacar també, per exemple, aquesta cavalcada, aquest concurs de disfresses infantils, algo que m'imagino que serà molt esperat, sobretot per al públic més menut.
Sí, sempre acabem el diumenge, un dels últims programes, un dels últims actes que fem sempre és la cavalcada infantil. Pues se reuneixen els xiquets, se disfressen i després se reuneixen a la plaça on tenim una actuació musical per a ells i bueno, pues la veritat que sempre se associen en colles i se disfracen les penyes i els xiquets i xiquetes i la veritat que fa molt bon ambient.
Bueno, imagina que les penyes tindran una part fonamental i protagonista, no?, en les festes.
Sí, efectivament, no? Tu pots estar tot l'any preparant les festes i fer el millor dels actes, però sense la participació de la gent, sense la participació de les penyes, pues això no té sentit, no? Això és... Els imprescindibles, com sempre dic, és la gent, no? Sense la gent, les persones, les penyes, pues no, això no té sentit.
I per a tots aquells que estiguen escoltant-nos, que no siguen de Betxí, què els recomanes? Bueno, i tu recomanaràs tot, no? Sent el teu poble, què es vas a recomanar?
Sí, sí. Jo, evidentment, tots els actes, pues, tots tenen el seu ingredient, però, bueno, evidentment, els actes dels caps de setmana sempre són els més massius. Les actuacions del divendres en el Sebas de la Calle i del dissabte amb The Bon Scott Band, el millor tribut a CDC, pues, també esperem que n'hi hagi molta gent. Els actes taurins dels dos dissabtes i, especialment, el dia de les paelles, pues, que sempre arrastra moltíssima gent i tots els visitants i veïns i veïnes són benvinguts als actes.
I si anem a les festes de Betxí, primera, a on deixem el cotxe i segona, a on podem dinar o sopar?
Bueno, el cotxe se pot deixar en alguna de les avingudes principals. Hem remodelat recentment l'avinguda Joaquim Dualde i té molts més pàrquings dels que tenia anteriorment. També el pàrquing del Brixamar, pues, és molt recomanable perquè està pràcticament al centre del poble i té una capacitat molt gran per a cotxes. I bueno, pues, sopar o dinar en qualsevol dels bars i restaurants que tenim al poble, que són molts i de molt bona qualitat,
sí.
i per tant pues, tots són recomanables i tots segur que els acullen de categoria.
Doncs segur que així serà. Alfred Remolar, que m'imagino que passarà vostè també les festes en la seva penya, no?
Sí, bueno, els meus amics estan molt disseminats per València i per Barcelona i això, però sí, els caps de setmana sempre ens reunim i sí que sopem i dinem junts i és un motiu més, no?, de retrobar-nos perquè a lo millor fa mesos que no ens veiem i este divendres i este dissabte pues, ja hem quedat per a veure-mos, per a sopar i dinar, i a més, pues, amb la visita dels francesos, pues, també tenim diversos actes amb ells i,
clar,
i tenim una paella organitzada per a 40 comensals amb la gent francesa, i per tant, pues, hem de convidar els amics, en els francesos, en els actes oficials, etcètera, no? Però bueno, segur que ens organitzem bé i estem a tot.
Bé, no oblidem que, evidentment, la seva part també més tradicional, aquestes festes, té aquesta part o aquesta part més religiosa, no? Podem dir, aquesta missa del diumenge, al Santíssim Crist de la Pietat, i aquesta ofrena a la que segur que moltíssima gent s'apropa i li té molta devoció.
Sí, efectivament, la missa del Crist del diumenge és la missa, diguem, puntal o puntera de l'any, no? I de vesprada, pues, la professó també atrau moltíssima gent, no? I després el dilluns, com bé dius, l'ofrena, pues, també especialment les penyes participen massivament i per tant, pues, és un motiu també de retrobada i sobretot d'eixa part més religiosa que són l'origen de les festes, pues, efectivament, pues, també brindar-li la nostra presència i el nostre reconeixement a estos actes.
Doncs Alfred Remolar, alcalde de Betxí, que ho passe molt bé, que puga almenys compatibilitzar un poc la festa en les obligacions i que disfrute al màxim, i evidentment tots els veïns de la província convidats, no?, a acudir a aquestes festes.
Efectivament, estan tots convidats. Betxí és un poble molt acollidor, que els seus veïns i veïnes, pues, reben a tots amb els braços oberts. I, bueno, pues, si venen així, mos veurem segur en algun dels actes, perquè segur que estic ahí al peu del canyó participant i disfrutant de les nostres festes.
Moltes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Un minut passa de les dues, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. I never took the time.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.